Yes.
Welcome to Radio India.
Brasilia, la meva forma entera. Brasilia, la meva forma entera.
I ara volem tractar un tema delicat i ho volem fer de la millor manera que sapiguem. És el cas dels presumptes abusos sexuals a menors per part d'un capellà a Eivissa. El dimarts de la passada setmana es va fer públic que la Santa Seu ordenava a l'arcabisbat de València iniciar una investigació després que Sergi Lleó fes públic a través de les xarxes socials el seu cas de presumptes abusos quan era menor. Pocs dies després, dos homes més van també explicar públicament que havien estat víctimes quan eren menors d'edat a mans del mateix capellà, presumptament pederasta. La darrera hora és que aquest capellà denunciat ha estat rellevat de les seves funcions a l'església de la Santa Creu, al centre de Vila, on fins fa uns dies seguia oficiant missa, almenys fins que s'esclareixi tot l'assumpte. Aquesta persona estarà apartada d'aquestes funcions. Nosaltres avui entrevistarem a la segona i la tercera víctima que s'han destapat els darrers dies. Aquí ens referirem simplement com a José i Toni, i a qui hem distorsionat les veus per petició expressa d'ells mateixos per preservar el seu anonimat. Bon dia, José, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia, què tal?
I molt bon dia, Toni.
Bon dia, José, i bon dia, David.
No, en David és el productor, jo som en Pepo. Moltíssimes gràcies primer de tot per atendre aquests minuts a Ràdio Illa. Entenem que això no és gens fàcil per valtros. José, començam per tu. Anàvem enrere en el temps. Situam-nos en l'any que tu entres en contacte amb el sacerdot Juan Manuel Sousa. Quan, a on i per què comences a tenir contacte amb ell?
Sí, pues, efectivament són fets que no són gaire agradables de contar, i menys de contar públicament. És a dir, això ho dic com a preàmbul de la meva història, perquè si algú pensa que nosaltres podem inventar aquests fets, que pensi que sortir públicament i dir que has patit aquestes coses, no ho fas si és que no és totalment cert. Un cop dit això, el meu cas ocorreix l'any 1994, a l'església de Sant Pablo. Era quan encara no s'havia reformat, encara no estava aquesta construcció nova que hi ha ara, que és així tan gran, que en el seu dia li varen posar el mote de El Circo. Encara no, era només la petita església vella.
Quants anys tenies tu?
Jo tenia 11 anys. Nosaltres vivíem molt a prop de l'església, a Cases Barates, i la meva família, l'any anterior, l'any 93, va entrar en un grup religiós que estava a l'església de Sant Pablo i que avui en dia encara continua, que es diu Comunitat de Senyores Ecumenales. I per això, per ser part d'aquest grup que estava a la parròquia i per la confiança que tenien amb el capellà i per la proximitat que nosaltres teníem, pues, la meva mare m'enviava a confessar directament a casa del capellà, perquè eren dos minuts caminant que jo havia de fer,
clar,
i m'enviava allà. I va ser en una d'aquestes sessions que va ocórrer la primera vegada, és que estàvem els dos asseguts en el seu sofà a casa seva i amb l'excusa de començar la confessió, ell s'apropava pues, cada cop més a jo i finalment me va posar la seva mà amb una de les meves cames, per sobre dels pantalons, però anava movent-la fins que la va posar damunt de la meva entrecama i després ja directament va ficar la mà per sota de la meva roba interior i ja va començar a fer tocaments de la meva genital directament. I va estar pues, una estona així, és a dir, no va ser algo que durés poc o que pogués dir que va ser un accident, no. I sabia perfectament el que estava fent i va durar una estona. Jo me vaig quedar paralitzat i no vaig saber com actuar. I no vaig escapar ni la vaig enfrontar ni simplement vaig quedar com paralitzat. Això va ser la primera vegada. la segona vegada va succeir circumstàncies pràcticament idèntiques i va ser uns mesos després, no sabia dir si 6 mesos o quan, però va ser això, uns mesos després. Ja després d'aquesta segona vegada jo ja me vaig negar a tornar a casa de capellà.
Vares donar alguna explicació a la teva família?
Després de la primera vegada, al cap d'uns dies, no el mateix dia que va ocorrer, sinó un dia després, jo li vaig dir a la meva mare que havia ocorrit això. No record les paraules literals que jo pogué utilitzar o els detalls que jo vaig poder donar, era un nen d'11 anys, però sí, sé que com li vaig dir, a la meva manera, no me van fer molt de cas, i per això me continua enviant allà.
I tu, Toni, si anàssim enrere en el temps, en quin moment entres en contacte amb el sacerdot Juan Manuel Sousa i quan, a on i per què comences doncs, a patir aquests abusos?
En 90-91, estimat, no me'n recordo si era 90-91, estava a l'església vella, com ha dit en José, i va començar... jo era catequista de Sant Jordi anava a Blancadona, perquè en aquella època hi havia dos instituts a Illa, el centre de Vila i el de la ràdio que anaven a Blancadona, no? El de centre de Vila anava a Santa Maria i els altres anaven a Blancadona. I jo tenia de Sousa, de tutor, de primer G, i professor de religió. I ell sabia que jo estava en un grup parroquial de Santa Creu i que havia estat de catequista de Sant Jordi i tenia contacte amb una monja que hi havia a Sant Jordi i em va convidar a anar amb aquella monja, que es deia Sor Cristina, i van anar en aquelles primeres reunions que van dir que els quicos, els que li deien quicos, que són les comunitats que estan neocatecumenals, que deien José, i va ser els inicis de lo que llevo van arribar els papas de José, no? Estàvem a l'església Idea, i van encarregar unes bíblies, que era la bíblia de Jerusalem, i van dir que les misses, en comptes d'haver l'hòstia de l'Eucaristia, ho feien en pa de veritat, i que volien fer com a una espècie de treball comunitari, de cuidar-se uns a les altres, i com a comunitat, fent com una mica una mena de lo que surt de les escritures, de la Bíblia, d'aquella vivència de comunitats, no? De fet, les reunions, me'n record, que anaven a la Bíblia en aquells passatges que parlaven dels colonicenses, segons no sé qui, comunitats que havia justament després de la mort de Jesucristo, que estaven els primers cristians, no? Que van començar a fer l'església, no? A lo que va llevar ser l'església catòlica, i que ells volien fer una mica això, no? I res, a l'Eucaristia, en comptes de... No, en el moment de la pau, en comptes de donar-se la mà, com a les eucaristies que hi ha normalment, pues, se donaven abraços i besos i tal. I jo, en Juan Sousa, que era el cap d'aquesta primera comunitat de Sant Pablo, volia fer el mateix pels passillos de l'institut, que hi era un lot de 16 anys, i clar, jo li feia, me posava tenso, allò que me vingués un sacerdot que professor de religió allí, en mi de passillo, davant dels meus companys de l'institut, pues no me feia mica de gràcia, no? I ell, a veure, relájate, porque no pasa nada, que no sé què. I és igual que quan estamos allí en la reunió, dic, a veure, estem en el moment de ser pau, i jo donar un abraç, hasta aquí, vale, però jo no sóc una persona que m'agradi que me donguin dos besos, no? I, però tu és que te lo tomas muy a no sé què, no sé quantos, i com llevant ferro. Jo en aquell moment tenia 16 anys, no? I un dia se me va espanyar la moto i se va oferir que anava cap a Casegua i que m'atracava en su cotxe. Vale, molt bé. Va anar de Blancadona, rotonda de Figueretes, per davant d'esperador, va començar la mà dreta, que estava allí a la palanca de canvi del cotxe, se va anar cap al meu muslo de la meva cama, la cuixa, s'esquerra i va començar allí i jo li vaig parar la mà i volia anar cap als meus genitals. Jo al final no sé si me va tocar els genitals o no, perquè jo, la meva reacció va ser que amb una mà, la meva mà dreta, li vaig agafar la seva mà i vaig dir ja està bé, i amb l'altra, l'esquerra, li vaig agafar el volant, i diu, vols que mos matem els dos? I va dir, no, tranquilo, tranquilo, no passa nada, no passa nada, no passa nada, o me paras el cotxe o nos matem els dos. I va aturar el cotxe i me vaig abaixar. Jo, al final, han passat 30 anys d'això. Jo no sé si al final me va tocar els meus genitals, els meus testículos i el meu pene, o ho va arribar a fer. O va just bussar, no ho sé, perquè al final jo ja quedes tan esglaçat, te quedes tan paralitzat, que jo no sé si un mecanisme d'autodefensa va fer que jo pensés que no havia arribat a fer per autoconvencer-me jo mateix, com una ferramenta psicològica de jo no voler assumir que m'ho hagués fet, perquè és que jo no m'ho volia ni creure, no? Era el meu tutor, un professor de religió, un mossenye, i jo no m'esperava que allò me passés, perquè jo tenia 16 anys i vaig reaccionar, agafar l'eix volant i dic, m'aturo aquest cotxe, no? Vaig anar caminant des d'Esperador fins a Cameua, que jo vist posava en l'aeroport, i se me demanava, dic, què t'ha passat? I dic, no, se m'ha espanyat la moto, no? I vaig tardar 12 anys, allò, assumir, amb altres coses que van passar, etcètera, vaig assumir que m'havia passat aquella cosa. I quan jo vaig dir a casa, no m'hauran fer molt de cas, com ha dit en José.
Ho vas dir, entenem, 12 anys després o en aquell moment?
No, 12 anys després. Jo tenia la vergonya que aquell home no va tenir. Perquè un mossèn, jo penso que està en el servei des de més, no? Per aprofitar el seu puesto, per tenir una impunitat com ell ha tingut, no? Perquè jo fa 30 anys quan me va passar, i llavors han passat 12 perquè jo ho comptés, ho vaig parlar amb una altra mossenya. Què passa? Que jo tot aquest temps, des que me va passar fins a llavors, jo me vaig desvincular una mica de l'església. Jo ja no estava tan proper a ells. Jo estava fent coses amb ells, algunes activitats i tal, però, clar, jo m'havia passat això i no ho entenia. És que no m'ho creia. És que per jo era una cosa que se sortia de la realitat, no? I quan ho vaig comentar amb la mamà, la mamà va dir, ei, tapa això, no parli, no sé què. I llavors ho vaig parlar, com que jo no tenia la confiança, després de tot això, ho vaig parlar amb un mossenya que sí que tenia més confiança. I ell, doncs, me va llevar a fer-ho, no? A veure si ho has malentès, no sé què, no sé quantos. Perquè jo mateix, me deia aquell mossenya, no? Quan me dona aquells besos, doncs ell també me sent incòmode, puc entendre el que tu me dius. Dic, mira, no me contes històries, però tu t'has ficat setmanes genitals, com me va fer jo? Diu, no, jo no. I dic, va, no estan parlant del mateix. I a més, tu no eres menor d'edat, i si tu vols consentir, tu mateix. Però jo sí era un menor d'edat en aquell moment. I jo penso que tenia 16 anys, que hi va a veure que jo me vaig encarar, i llavors em va anar cap en José o en Sergio, que tenien 10 o 11, d'acord? Però llavors ha passat els temps, i aquest home ha vist que tenia una impunitat, que els seus li tapaven, que no ha passat res, i llavors se va créixer, i jo sé d'altra gent que hi ha passat, que ja eren majors d'edat, dues persones, sé concretament, un la conec personalment, i em va contar el que li havia passat a ell, que era major d'edat, i que en un consell prematrimonial, aprofitant que la seva dona, la que s'anava a casar, estava amb allà al cap, amb aquesta comunitat, doncs li va besar en els llavis, en plan morrer, i li va manosetjar els seus genitals també.
La sensació que tens, Toni, és que hi havia coneixement, diguem-ne, en l'estament eclesiàstic aquí a les Pitiuses del comportament d'aquesta persona i que se li llevava ferro.
No sé, és el que pareixia. Tampoc ells deien... Bueno, jo sóc persona de confiança que ho vaig parlar, que no li vull cap mal, i a més ell me va aconsellar, i jo vaig rebre el seu consell com una cosa bona, no? Me va dir, a veure, Toni, si tu has malentès, o me parlava com a veure si jo havia malentès, o que si era entre dos aigües i tal, i dic, no, tu no te vols creure que el teu company eclesiàstic hagi fet això, i jo puc entendre això, no? I que llavors això faci mal, i que mirant d'una cosa puntual a un bé major, puguis tapar o llevar ferro d'això, no? Però, a veure, que un mossèn faci això i que se li permeti, no? A més, diuen que quan el riu sona, pedra dur, no? Aquí molta gent ja sabia que havien passat coses, se parlava d'aquestes coses, que me vaig enterar jo després de lo que me va passar, però ningú feia res. Seguien anant els boixos allà, les catequesis, seguia passant coses, com hem vist, perquè després d'allò ha sortit en José, ha sortit en Sergio, i quants altres sortiran encara, no? O sigui, jo entenc que ha estat una veritat incòmoda, que s'ha volgut llevar ferro, i que han dit, no tenim mossenyes, a veure què passa, perquè llavors una dona d'església va començar a dir-me, a veure, tu ets cap sant? Dic, no, no, jo no soc cap sant. I tu no has fet res dolent, no sé què, no sé quantos. Dic, sí, ja. Però aquest home, que era un mossenya, ho va fer en un menor d'edat. I que jo no sigui cap sant, no li dona dret a ell aprofitar-se d'un menor d'edat. Sí, és que són dues coses paral·leles que tu busques la teua raó i jo busco la meua, però és que són dues coses paral·leles. No, no, no té res que veure una cosa amb l'altra. Igual que jo m'estim molt en el mossèn aquell que me va llevar ferro i que puc entendre que ho va fer i no li vull fer cap mal en aquest, ni altres que m'han aconsellat i tal, però els fets són que aquest home s'ha aprofitat d'un menor d'edat, en el meu cas, i tots els altres que ha fet, i que s'havia tapat i ho ha seguit fent. Aquí està el problema. I entenc que la societat eivissenca i fomenterera puguin... sigui una veritat incòmoda i que costi assumir-ho, i llavors què fan amb les víctimes? Doncs se'ls lleva que diria, no, a veure si tu l'has interpretat malament, no sé què, no sé quantos, i se mos posa en duda en altres. No, a veure, no faceu això, perquè esteu culpabilitzant a la víctima en comptes d'afrontar una realitat incòmoda. I això fa mal. I no posar freno fa que torni a passar, que és el que nosaltres volem, tant en Sergio com en José com jo, el que no volem anar, el que no volem és que torni a passar a un altre. Perquè en José, en jo, ha parlat per WhatsApp o per telèfon i m'ha dit, gràcies, Toni, per haver sortit, perquè posarem fi en el reino del terror d'en Juan Souza.
José, tu vas patir aquests abusos, deies abans 11 anys, no? Ha afectat, diguem-ne, en el teu procés de creixement, d'evolució, de maduració, aquella experiència? No sé, has hagut d'anar a algun terapeuta, no? Com has viscut això?
Jo crec que en el meu cas, potser el que ha fet així que desenvolupi una personalitat potser més retraïda, més tímida. Com que m'acosti més intentar exposar-me o relacionar-me amb persones que no conec. És el que jo penso.
Toni, tu has notat seqüeles d'allò?
Sí, jo vaig tenir que buscar l'espiritualitat que jo tenia a l'església. O sigui, jo entenc que hi ha gent que és atea o que és agnòstica o tal, no? Jo me vaig a retirar de tot això, no? I llavors, pues, gent a vida meua que estava dins l'església em deien, a veure, tu que has estat format amb aquesta religió, per aquesta cultura, per el que t'han ensenyat els teus papàs, etcètera, com ara estàs tan arrepiat? I jo li deia, bueno, no li diré per què, però, claro, jo és que quan te passa una cosa així, jo ja vaig deixar de creure en Déu. Jo vaig pensar que l'església era un muntatge que s'estava aprofitant de la gent perquè allò m'havien fet mal. Allò m'havia fet mal i, a més, m'ho negaven. I, claro, jo me vaig arrepiar una mica d'ells. I, claro, tenia jo amistats allí amb ells, amb alguns. I, claro, m'acostava molt. I vaig tenir que buscar jo altres alternatives i vaig estudiar altres religions i altres coses. Al final, a supòs dels temps, els 12 anys després d'aquestos que te contava, pues vaig tenir que viure una miqueta tot sol perquè en comunitat jo ja no m'atrevia, no? I també vas una miqueta escaldat perquè, claro, t'ha passat això i és molt difícil, no? Ara, l'entrevista que jo vaig fer amb la Maria Ros de ID3, que va sortir, la meva filla m'ha dit, t'he conegut, papa, diu, una mare, molt bé, filla meva, m'hauria agradat que m'ho diguessis allò, que has passat molt ràpid i no he tingut temps. I dic, te dones compte de tot el que t'he dit jo des que eres petita? O sigui, jo la meva filla la vaig enviar, o sigui, si diu que te queixis, etcètera. Però jo li vaig dir, escolta, si el mossèn no te toca o te diu una guarrada, li dius a ton pare que ja parlaré jo amb el mossèn. I, claro, fins a 12 anys després d'això, jo vaig tenir que buscar-m'ho de la meva manera i molt diferent de com jo m'ho van ensenyar de petit per mor de lo que m'ha de passar. I jo als meus fills els he advertit molt. I, claro, te deixa una mena de desconfiança. I que tu estàs allí en alerta, perquè no te fa ni punyetera gràcia, no? Llavors, una altra vegada vaig anar a provar un traje que havia unes costureres allí que me volien... tenen que provar un traje per arreglar-lo, i van començar allí a dir-me de tot, i dic, ei, allà no me qüestioneu, que és aquest home el que ha fet això, o sigui, com te cau allò? I al final jo me vaig tenir que anar allí i deixar-les perquè... Per elles era una veritat incòmoda, com hem dit abans, i era més fàcil arremetre contra la víctima.
I aquí es pot preguntar com és que heu trigat tant en explicar-ho, 30 anys, José, tu mateix?
Doncs mira, jo sincerament, és la primera vegada que això ho conto fora del que és el meu nucli més immediat. La meva família nuclear, mai havia contat fora d'això. I ha fet veure que en Sergi va començar aquesta campanya per xarxes socials, que efectivament és una campanya que fa molt de soroll, que fa molt de cridar l'atenció fàcil, però és que sembla que és l'única manera la que us fan cas. És a dir, en Sergi diu que duia 2 anys intentant denunciar aquest cas i que ho han tapat. S'ha hagut de posar en seguir a les males, per dir-ho així, perquè m'ho facin cas. I no, jo he veure això i m'he volgut sumar perquè en veure que hi havia un altre víctima, o sigui, jo tenia les meves suposicions que més víctimes, a part de jo, segur que hi havia. Però jo pensava concretament en el nucli de Sant Pablo. I veure que apareix en Sergi, que no és el nucli de Sant Pablo, sinó que és un altre nucli, perquè aquest capellà en seu cas se movia per Sant Pablo, per el Rosario, per Santa Creu i pintura per algun lloc més. I volíem veure que sortien víctimes fora del que va ser el meu àmbit, del que jo vaig conèixer, me va animar a finalment donar la passa i diu, pues mira, anem a por todas i aquest senyor pagarà d'una vegada.
I tu, Toni, ho dic perquè, clar, ara ja ha transcorregut aquest temps...
Me va passar fa 30 anys. En els 12 ho vaig començar a dir i me van dir, tapa, fa 6 anys va tornar a sortir i vaig comentar a un altre capellà que no era el primer que t'he comentat, no? I aquest segon capellà me va dir, mira, jo ara tinc la formació suficient perquè si vols que jo t'acompanyi en dret canònic contra aquest mossèn, jo tinc que atracar en el bisbe, perquè fa 6 anys jo estava estudiant i amb un company de classe li vaig comentar això, perquè aquest company de classe és en Julio, que estava de catequista de Santa Creu, no? I li vaig dir això, li vaig confiar fora del meu nucli més estret, com li va passar a en José. Jo li vaig parlar amb aquest perquè aquest estava allí i perquè veia que en Juan Souza encara estava amb boixos, no? I va donar molta ràbia perquè pensava, dic, a veure si no m'han fet cas i segueix passant, no? I jo li vaig contar tot el que m'havia passat i diu, aneu alerta i vigileu aquest home perquè ja m'ho va passar això. Què passa? Que en Sergio va parlar amb en Julio, aquest delegat meu, no? I en Sergio se li va reactivar una cosa que havia oblidat ell de quan tenia 10 o 11 anys, que ja ho tenia com allí amagat. Igual que en José, que ho tenia allí amagat com una cosa molt personal que no ho volia treure, allò em va passar el mateix, a en Sergio li va passar el mateix. Què va passar? Que jo parlant amb en Julio va parlar amb en Sergio i se va reactivar tot això. Jo el vaig parlar amb el mossèn el segon que t'he dit i me va dir, anem en el bisbe, però jo te faig com a defensor en el dret canònic, i si no, ja ho oblides. Jo ho vaig comentar a casa i tothom me va dir, mira, deixa-ho estar, tens família, tens fills, el teu entorn, el teu poble, sigues molt petita, això és un poble de 4 carrers, tot es sap, tot es diu, millor deixa-ho estar. I ho vaig deixar estar, però en Sergio va seguir allí, pim-pam, 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 i se va liar bastant grossa, no? Perquè va anar amb una persona que estava en aquella comunitat i se va liar, perquè és una que té una família molt grossa, que hi ha un càrrec allí molt important en aquesta comunitat i se va dir la cosa. Jo inclús vaig bloquejar en Sergio. El vaig bloquejar de Facebook, del mòbil i de tot, perquè en Sergio se va obsessionar amb aquest tema. I jo ho tenia ja com a perdonat, no? I ho tenia tranquil. Però què passa? Que el divendres aquest passat m'envia en Sergio un missatge i m'envia aquestes coses. I dic, i tu qui ets que no me surten en aquesta agenda de descontacte? I li vaig dir una mentida. I en Sergio li dic, mira, he pillat el mòbil, digue'm qui ets perquè no sé qui ets. ¿Vale? I diu, no, jo soy Sergio Lleó. I em va començar a dir tot el que havia passat en les redes socials, etc., perquè jo ni idea tenia d'això. I és veritat que en Sergio és com és, que és un bulles i que li agrada fer-se vora i tot el que tu vulguis i tot el que ha sortit i t'agradarà més o menys com ho fan les coses, però sí que és veritat que ha fet que això sorgís. I llavors ell me va posar en contacte amb José, que és l'altre interlocutor que tenim ara mateix, que està allà a Mallorca, i jo vaig veure, contrastant amb José, que teníem coses paregudes d'ell i jo. I el que no era just, que en Sergio Lleó, no sé com és, i per tenir la credibilitat que té, etc., aquest cas, que és molt greu, que és una veritat incòmoda per tothom, aquest mossèn ja s'ha sortit de rositas, perquè no pot ser. Perquè en Sergio serà com sigui. Sí, i també pensa igual que a tothom. Però no era just que en Sergio se li tractés de loco, que se li tractés de mentider i que no li fessin cas com li han passat de temps. I ell ha tingut que arribar i dir, mira, no m'ha fet cas, doncs ho vaig a fer a lo dolent. I per això jo penso, parlaré aquí per en José, perdona José, però penso que per això en José l'ha respaldat i per això jo l'he respaldat.
Estàs d'acord, José?
Més, jo, José? Sí, estic d'acord, a més. Ara ja no és una cosa d'en Sergi, o només, no és una cosa només d'en Sergi, ara.
Exacte.
Ara és de tot. Jo som una persona amb unes circumstàncies diferents, en Toni és una altra persona amb unes circumstàncies diferents, i aquí el que compartim és una mateixa cosa, i és que tenim un capellà que s'ha dedicat a fer el que ha fet. Mal. S'ha dedicat a fer mal, i no volem que ho segueixi fent. Molt de mal, perquè a més, jo d'això no puc donar proves perquè no les tinc, però estic segur, de fet, seguríssim, estic, de que podríem sortir molts de casos, molts.
Exacte.
I no se fan, o sigui, no surten perquè, bé, tenen el coco menjat, perquè això, no sé, hi havia a Sant Pablo, sembla una secta, i o tenen el coco menjat o tenen por.
Claro,
i mira tu, parlant del meu àmbit, que és Sant Pablo,
som aquest que jo li he donat un home que és una víctima, que jo sé que ho ha fet, però com que la seva dona tenia el coco menjat en el curs prematrimonial, pues què passa? Pues que ell se va tenir que callar, perquè si no aquella dona l'hagués deixat, perquè ella tenia el coco menjat per aquesta comunitat.
Sí,
és que sí. I aquest home, que era major d'edat i tot, i tu el que tu veiessis, però tenia poca credibilitat, com li passa en Sergio, i que ara tothom s'enreia d'ell i no li prenien cas. No, anem a veure. Una persona serà com sigui tot el que tu veiessis, però un mossèn no pot fer això. I punt. No hi ha més.
No? I també algun dia potser s'haurà de parlar qui ho sabia, qui va tallar i per què. Perquè estic segur que una persona és incapaç de fer tot això durant tants d'anys, estem parlant de quasi 30 anys, eh? 30 anys fent el mateix a diversos puestos de Sevilla, ningú ho sabia. No, aquí se sabia. A Sant Pablo ho sabien. Qui de Sant Pablo ho sabia i qui va callar? I per què va callar? Hi ha més persones que hagin de tapar més coses? S'han d'amagar més coses aquí? No sé. Espero que sapiguem tota la veritat algun dia.
Què els hi diríeu a aquelles persones que han pogut ser víctimes d'aquests abusos en l'entorn de l'Església de les Pitiuses i que fins ara no ho han explicat?
Jo li diria que s'animin, que no tinguin por, que entenc que és una passa molt dura perquè li es pot fer vergonya, li es pot fer por. Potser pensen que no tindran el suport dels seus pares o familiars i tenen por d'enfrontar-se a ells, però s'ha de fer. S'ha de fer perquè, primer, si ells s'estimen l'Església Catòlica, han d'ajudar a que estigui neta d'elements com aquest.
Exacte. Exacte.
I
també
han
de donar
a futures víctimes perquè no hagin de passar per això.
Exacte. Jo penso el mateix. Perquè en Sergio, per exemple, me comentaves l'altre dia, en Sergio està super allunyat, no? Ell veu alguna cosa de l'Església Catòlica i ja li fa com a grima, no? I pensa que és una farsa i no sé què. Jo penso com en José. Jo vull una església nata i que, com va dir el Papa Francisco, que sigui com toca, no? I monstruos com aquest, i que el tapin li fa més mal a l'església que una altra cosa. Cada vegada costa més creure en l'església i en tot el que l'envolta, i aquestes coses fan mal. I el que hi ha que és netejar. Jo va haver una persona que m'estim molt, que va ser un mossèn que me va aconsellar, que va dir que des de Dalai Lama comparava els cristians catòlics com a pedres de riu que estaven esfonsades en aigua, que tu les parties per la meitat i dins d'aquestes pedres estaven seques. El problema és estar allí cols de pit a l'església i estar tapant aquí a monstruos que fan coses que ninguna religió i ninguna llei, ni humana ni divina, ho contempla. I això no pot ser. I per molt veritat incòmode que sigui, això no es pot consentir. Perquè jo no vull ni pels meus fills, ni per els fills de ningú, ni per ningú boix. I ja està. És que és així.
Confieu en la investigació que ha ordenat la Santa Seu i que està portant a terme l'arcabisbat de València? Ho dic perquè la investigació judicial ja no té lloc perquè ha prescrit el delicte.
Sí, Toni, sí. No, perdona. Jo penso que facin el que facin, és que s'hagi posat això en tela de juici, aunque sigui social, que ara estiguem parlant d'això com toca, obertament i públicament, farà que s'ho mirin més i que estigui més controlat el tema. I hagi prescrit, s'aconsegueixi res, no s'aconsegueixi, l'arquebisbat de València faci o no faci, ja per lo menos que estiguem ara mateix parlant això per la ràdio, o que l'altre dia surti per la tele, i l'altre dia es passa tele i surtin les notícies, etc. Jo crec que per lo menos remourà a tota la gent de Eivissa i Formentera i tindrem les coses com toca. Però allò me caurà en alguna crítica d'alguna persona radical d'església, etc. i tal. Mira, me dona igual. Però ja només que s'hagi parlat d'això i que s'hagi posat en tela de judici això i que es miri, ja hem guanyat molt. Per almenys per la meva banda, a nivell personal, jo ja he guanyat. Només amb això. No sé si tu penses el mateix, José.
Jo vaig una miqueta més en lluny. I jo penso que està molt bé que finalment això s'ha assenyalat, ha sortit a la llum, ha sortit en els medis, la gent ja no pot dir que no ho sap. És a dir, ara tothom s'ha de retractar. O estan a favor o en contra del que se diu d'aquest senyor. Això, per una banda, això és una victòria, és cert. Però tens que la victòria nostra i de tota la gent que pugui ser víctima d'aquest senyor no serà total. Més encara, no serà una victòria total fins que aquest senyor no vagi a presó. Perquè estic segur que el nostre cas ha prescrit. Però estic segur que hi ha casos de gent que no ha prescrit.
Jo penso el mateix que tu. Jo penso el mateix que tu.
Toni, José, us heu alliberat, us heu tret un pes de sobre. Com us sentiu ara que heu fet pública la vostra història? Toni, tu mateix, comença.
Jo el primer que li vaig dir a José és que li vaig demanar perdó. Confio en ell, però el primer que li vaig dir, li vaig demanar perdó a José. I perquè si jo m'haguessin fet cas fa 30 anys, a lo millor ell i en Sergio no l'haguessin tocat. Sí, i ja, perquè jo vaig tenir 16 anys i me vaig encarar i no me va fer res. O sigui, no me va fer res, sí, me va fotre molt a nivell moral i ètic, però no me sent tampoc que m'hagi fet tant com per uf, el que m'ha fet, però sí que m'haguessin tapat, que no haguessin deixat que les coses estiguin com tocava i que hagi siguin fet-ho, això me va crear un malestar molt gros i la meva primera reacció va ser demanar perdó a en José, a en Sergio i a tots els altres que hagi tocat aquest mal home, no?
José, tu t'has sentit, no sé, millor o alliberat arran d'explicar-ho?
Sí, jo m'he tret un pes de sobre de per fi poder treure la llum això
sobretot, veure que, almenys de moment, això marxa. Això no... Tenim gent que ens està escoltant i ens està creient i està donant a conèixer el nostre cas. Això me dona esperança de que això aconseguim tirar-ho endavant fins al final.
Avui hem abordat a Ràdio Illa una història durant molts anys, masses anys, soterrada, amagada, negada, una història de dolor, una història de vergonya, però una història que s'havia de fer pública per evitar que es repeteixi. I ens han ajudat i molt aquests dos testimonis de l'horror, en José i en Toni, que agraïm molt la seva estona aquí a la Ràdio Pública de Formentera i els enviem una grandíssima abraçada.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Una cosa que te vull afegir, perdona,
clar,
Pepo, és que dissabte jo vaig tenir, on estic seguint ara mateix, mentre parlo amb tu, vaig tenir el meu pare aquest dissabte, vale? I el meu pare me va dir, jo és que jo sabia d'això perquè m'ho havien contat, però en tu no ho havia parlat. I vull que sàpigues, fill meu, que jo t'apoi, jo te'n suport. I que vaya merda m'ho senya que faci això, i no pot ser que ho segueixi fent. I això m'ho va dir aquest dissabte el meu pare. I per jo va ser això molt important.
José, la teva família ha canviat de punt de vista? Perquè quan ho vas contar quan tenies 11 anys no li van fer gaire cas.
Sí. Ja ho vaig tornar a contar la cosa de 10 anys, més o menys. I sí, l'actitud va canviar molt, segurament. Perquè també comptava com a adult, no com a un petit. Ah. I segurament també perquè la societat havia canviat molt des de l'any 94 fins a l'any 2011. Ja havien sortit més casos d'aquestos, ja es coneixia que existia una realitat dins de la Iglesia Catòlica de capellans pues, que feien aquestes coses, i sí, va canviar molt l'actitud que varen tenir. I ara al 100%, o sigui, ara ja sí que no admeteix dubtes.
José, moltes gràcies, una ferrada.
Moltes gràcies.
Toni, molt agraïts també. Molta salut i gràcies.